Notícies Vespre. Karen Madrid.
La direcció de l'Hospital de Sabadell vol comptar amb un nou edifici en un termini de menys d'una dècada. Així ho ha anunciat aquesta emissora el director d'Economia i Serveis del Taulí, Francesc Luque. De fet, assegura que ja s'han començat a fer els primers passos per fer aquest projecte realitat.
Nosaltres necessitem algun edifici més i estem treballant amb la Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell per poder donar aquest servei que jo crec que és important, ja ho explicarem quan arribi, però que sí que ens faria deixar l'hospital en els propers 10-15 anys amb els espais correctes per poder donar el servei que hem de donar.
Ara per ara, l'hospital té en marxa una desena d'obres. La més important és la d'ampliació de les urgències, que compta amb 23 milions d'euros provinents de fons europeus. Toyota Material Handling escull Sabadell per ubicar-hi la seva seu espanyola. Les instal·lacions de les quals avui se n'ha col·locat simbòlicament la primera pedra s'ubicaran al polígon de Sant Pau de Riusec i donaran feina a 225 persones de forma directa i un centenar més de forma indirecta. I en esports, el Sabadell confia en poder recuperar jugadors de cara a l'enfrontament contra el Bilbao Athletic d'aquest dissabte. Isma Tumán, Sergi García i Jaume Pinyol estan descartats, però Dan Gurdiel i Cristian Herrera encara són dubte. Demà l'equip arlequinat reprèn entrenament a la nova Creu Alta. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A aquesta hora hi ha problemes a la C33, 1,5 km de retencions a Montcada en sentit Barcelona, a la B30, 4 quilòmetres de cues a Barberà en sentit nord i a la P7, 5 quilòmetres de cues més a Sant Cugat, també en sentit nord. Ja a Barcelona, trànsit molt dens amb aturades a la Ronda Litoral, entre Cantunis i la Barceloneta en sentit Besòs, i a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i el túnel de la Rovira, en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, un grau menys que ahir a aquesta hora. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do a algun dels ruixats que han anat caient les últimes hores, sobretot al Baix Empordà, amb alguna calamarsada i tot. Encara queden les escorrialles d'aquests xàfecs molt localitzats, especialment al sud de Girona, però han d'anar a menys. Per tant, la nit es presenta una mica més tranquil·la, amb alguns núvols més gruixuts cap a la demarcació gironina i també a l'Alt Pirineu. El vent anirà de baixa en gran part de Catalunya, però a les Terres de l'Ebre continuarà el vent de dalt bastant fort, sobretot als ports. Demà aquest vent continuarà en aquella banda de les Terres de l'Ebre, a la resta del país començarà a girar cap al llevant, per tant també l'estat del mar serà més tranquil que avui, i demà els núvols, sobretot al matí, enganxats a les comarques de Girona i fins al Maresme aproximadament, però demà no esperem que hi plogui. La temperatura baixarà una miqueta pel que fa a la mínima, per tant una mica més de fresca demà al matí, i en canvi demà a la tarda un ambient suau, més que avui, especialment cap a les Terres de Lleida i les Terres de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
L'Hospital de Sabadell encara ha de créixer més. De fet, des de la direcció del centre reclamen un nou edifici. Després de la construcció de l'edifici Ripoll i de les nombroses obres en marxa, els responsables de l'hospital es troben en converses amb la Generalitat i amb l'Ajuntament per sumar un nou edifici en el termini màxim d'una dècada. Ho ha anunciat avui aquesta emissora en exclusiva el director d'Economia i Serveis del Taulí, Francesc Luque.
Estem parlant de mirar els espais que tenim actualment de consultes i el que ens agradaria és fer un espai on puguem tenir-les totes conjuntes, que l'usuari no s'hagi de passejar per tot el parc taulí. De moment estem parlant. Nosaltres veiem que ara ja totes les obres que s'han fet doncs, ens dona servei al que necessitem, que són els quiròfans i la UCI i la part d'endoscòpies i urgències. I ara ens faltaria doncs, aquesta part més de mirar què fem amb les consultes externes.
Mentre no arriba el nou edifici, la prioritat és acabar l'ampliació de les urgències abans del 31 de desembre. Luque admet que hi ha pressió per 23 milions d'euros per les intervencions provenen de fons europeus.
Ara doncs, tenim visites d'obres cada setmana amb els professionals i també amb els arquitectes i anem mirant que es calli complint. Això ens comporta a vegades doncs, fer soroll. A vegades diem, ostres, podríem fer menys soroll i repartir-lo entre la setmana, i a vegades ens costa perquè sabem que hi ha una data en què hem d'entregar aquesta obra i llavors demanem disculpes a la gent que a vegades li toca escoltar tant de soroll.
A banda d'aquestes obres, també estan en marxa les de creació de 8 nous quiròfans. A més, durant aquest any també ha de començar la humanització de la planta de pediatria de l'edifici Ripoll, un edifici on també s'ha creat una nova àrea de semicrítics. Tot plegat en un any en què el Taulí compta amb 47 milions d'euros per inversions, quasi el doble que el 2022. I precisament una de les actuacions de millora del Taulí que ha culminat aquesta setmana és l'obertura del 5è quiròfan del Centre Quirúrgic Ambulatori. Les noves instal·lacions han entrat en servei aquest dilluns amb un doble objectiu: millorar l'atenció dels pacients i evitar les derivacions a altres centres sanitaris de l'entorn. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Es calcula que gràcies al nou quiròfan es podran arribar a fer unes 1.600 intervencions de cirurgia general, pediàtrica, traumatologia, urologia o oftalmologia. És a dir, que el nombre d'operacions creixerà un 20% respecte del total d'intervencions fetes durant el 2022. Així ho ha apuntat la subdirectora assistencial del Parc Taulí, Paula Saludes.
Sí, l'any passat vam fer vora unes 7.900 cirurgies. Amb aquest 5è quiròfan, tot i que comencem, l'hem inaugurat un 13 de març, esperem poder arribar a les 1.600 cirurgies al final d'aquest any 2023. Això és aquest 20% al qual fem referència i que, com indico, no, és correcte i la veritat és que ens permet donar una gran capacitat i resposta a la ciutadania.
La renovació de quiròfans del Centre Quirúrgic Ambulatori forma part del Pla Estratègic de Millora de l'Assistència Quirúrgica del Parc Taulí, un projecte que també inclou l'ampliació del bloc quirúrgic central amb data prevista de finalització al gener de 2024.
Encara en l'àmbit sanitari, avui fa 3 anys, Pedro Sánchez decretava l'entrada en vigor de l'estat d'alarma per fer front a l'expansió de la Covid-19. A Catalunya s'han diagnosticat més de 2 milions de casos i han mort més de 21.000 persones a causa de la malaltia. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Manel Cervantes, cap de Malalties Infeccioses del Taulí, explica què va ser el més dur d'aquell primer mes de Covid del 2020.
La barreja de malaltia greu, por al contagi i gent gran afectada portava a que la gent es morís sola. I això segurament ho vam rectificar prou a temps, però vam perdre un mes. El primer mes no sabíem què fer. I aquesta sensació de gran nombre de pacients pels quals no teníem prou eines per treballar ha sigut, jo crec, el pitjor de tot.
Sobre les mesures que es van prendre en aquell moment, el doctor afirma que el confinament estricte de la població va funcionar per frenar la transmissió, però que, vista l'experiència, ara potser es faria diferent.
Però és cert que el confinament va reduir la transmissió, i això no ens hem d'oblidar, amb molts sacrificis de la població, però aquella primera onada es va parar. Potser no ho faríem igual en aquests moments, però el que sí segur és que el primer embat el vam parar.
Cervantes també ha sigut contundent i ha afirmat que la Covid ha estat una catàstrofe sanitària més gran que hem patit com a societat.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Sabadell acollirà la nova seu central de Toyota Material Handling a Espanya. Les instal·lacions de 16.500 metres quadrats entraran en funcionament l'any que ve, generant 225 llocs de treball directes i un centenar d'indirectes. El director general de la companyia a Espanya, Joan Catalán, ha explicat què oferiran des de Sabadell durant l'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra.
Aquí tenemos servicios centrales por un lado, por otro lado tendremos un taller que dará actividad a la flota que tenemos de 20.000 máquinas de alquiler que tenemos arrendadas en nuestros clientes y que necesitan mantenimiento, reparación, etcétera. Otra de las actividades fundamentales es dar soporte a todo el servicio técnico que está trabajando en casa de los clientes. Y, por ejemplo, he mencionado el tema de recambios para que los técnicos puedan tener los recambios en 24 horas. Es el almacén de recambios en nuestro sector más grande que existe en todo el país, es decir, con lo cual podemos garantizar una entrega rápida.
L'alcaldessa Marta Ferrés, per la seva banda, ha destacat que la instal·lació de la seu espanyola de Toyota Material Handling a Sabadell confirma el potencial de la ciutat.
Demostra això, aquesta capitalitat que tenim com a ciutat, aquesta capacitat que tenim de traure inversió, que crec que és molt, molt i molt important, i també per què dir-ho, és a dir, perquè les coses es fan bé. És a dir, jo crec que, com us deia abans, no és fruit de l'atzar, sinó és fruit també d'una actitud de tothom, de les empreses, però també dels poders públics, doncs de dir que sí que volem inversió, que sí que volem empreses, que sí que volem generar llocs de treball, i que això, com us deia, no ho fa l'administració, sinó que ho fan el teixit empresarial d'aquest país, i per tant que el que hem de fer és potenciar i facilitar, doncs, perquè aquestes empreses empreses es puguin venir a instal·lar a casa nostra.
La seu espanyola de Toyota Material Handling tindrà certificat mediambiental, ja que comptarà amb plaques solars, llums LED i sistemes per la gestió de residus. Així mateix, l'empresa aposta per l'hidrogen verd i el liti com a noves alternatives d'energia per als seus carretons.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La Fiscalia i Sabadell Lliure de Corrupció demanen 2 anys i 1 mes de presó a Manuel Bustos i a l'exsecretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, Adolfo Moreno, per la peça 25 del cas Mercuri per despeses injustificades. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Més concretament, des de l'acusació popular i des de la Fiscalia denuncien despeses de caire personal o privat abonades per la Federació, una subvenció de 24.000 euros atorgada de manera irregular a la Fundació Axar i l'abonament de diverses factures per treballs d'assessoria externa injustificats o inexistents. A la causa també hi ha com a investigats el director de l'Axar, José Antonio Cabanillas, i la dona de Bustos, Montse Costa. Des de Sabadell Lliure de Corrupció, Isidre Soler explica la importància de que la Fiscalia hagi demanat ara aquestes penes.
Entenem que és una peça important, no només perquè les penes doncs, també d'alguna manera s'havien acumulant amb el senyor Bustos, sinó pel fet de reconèixer que el diner públic, en aquest cas de la Federació de Municipis, és diner públic i, per tant, s'ha de tractar com a tal. I no tal com havia fet la magistrada del jutjat número 13 de Barcelona, que la va arxivar per això, perquè va considerar que la Federació de Municipis era una entitat jurídicament privada i que, malgrat que tots els diners que rep són públics, doncs, bueno, doncs que sembla ser que per ella es podia fer un ús irregular del diner públic.
A hores d'ara, Manel Bustos es troba a la presó de Lledoners, complint una condemna de 3 anys de presó per tràfic d'influències.
Encara en l'àmbit judicial, s'han suspès 500.000 de judicis a Sabadell en els 50 dies de vaga que porten els lletrats de l'Administració de Justícia. De moment, la protesta continua viva, segons els treballadors públics, que asseguren que el govern central prova de desgastar-los sense mostrar interès ni tan sols pels serveis mínims.
Denuncien que l'assumir més funcions els havia promès un augment de sou, però no ha arribat mai. Des del jutjat de primera instància número 10 de la ciutat, el lletrat Toni Govern ho ha explicat al Cafè de la Ràdio.
Des de l'any 2009 se'ns van atribuir una sèrie de funcions, no només el 2009, sinó amb lleis posteriors, que abans corresponien als jutges i als tribunals i per alliberar de feina els jutges i tribunals perquè es poguessin dedicar més als judicis i a dictar sentències, es van atribuir als lletrats de l'Administració de Justícia. Com és lògic, i tothom crec que ho pot arribar a entendre, si t'atribueixen més funcions, si t'atribueixen més responsabilitats, és normal que s'efectuï una adequació salarial.
Les 4 trobades per negociar han estat infructuoses. De moment no n'ha sortit cap acord. Els lletrats creuen que la tàctica del govern central és fer-los desistir per esgotament. 3.000 demandes civils i 1.000 de laborals estan pendents de repartiment. En canvi, normalment van al dia.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El nivell d'alerta d'incendi al Vallès Occidental s'ha enfilat fins al risc 2 del Pla Alfa, un nivell que normalment s'assoleix a l'estiu durant les onades de calor. Des de l'ADF, Jordi Gil alerta que estem en un moment molt delicat i apel·la a la responsabilitat ciutadana.
El mateix de l'estiu, que el risc d'incendi és elevat, que hi ha probabilitats que hi surti més alguna columna de fum, si es veu una columna de fum es truca al 112, i per la nostra part, des de l'ADS, doncs estem ja començant a fer guàrdies. Aquest mes el teníem destinat a revisar hidrants, només els caps de setmana, però avui, ahir ens vam activar d'antena, avui sortirem de guàrdia per prevenir que no hi hagi cap columna, i aquí és la situació que ens trobem, on, com si fos la principi de campanya, però 3 mesos abans.
De fet, Gil també ha defensat que el pròxim estiu pot ser un dels més perillosos dels últims anys.
No és habitual, com tampoc és habitual tenir ja un incendi. Això vam tenir el dissabte passat, no va ser Sabadell, va ser el municipi veí de Sant Cugat, on l'ADC vam anar a donar un cop de mà. Però és que, bueno, és el temps on estem anant. La campanya del 2021 per mi va ser molt intensa i realment va ser un entrenament per la del 2022, que va ser encara molt més intensa, i sembla que la del 2023 apunta a superar aquestes dues.
Precisament, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de la Selva del Camp a les 12 del migdia amb 19,71 hectàrees afectades, segons dades provisionals dels agents rurals. I comença el trasllat dels felins residents al Solà dels Gats, al barri de Gràcia. De moment, s'han capturat una vintena de gats en les primeres 24 hores del procés. La presidenta del col·lectiu del Solà dels Gats, Eva Fages, reconeix que el procés no serà fàcil, malgrat que voldrien completar-lo el més aviat possible.
El que volem fer és el més ràpid possible. Llavors, els primers dies són molt importants, perquè com els gats no coneixen, encara que hi ha alguns que ja estan esterilitzats, no coneixen les gàbies, són més confiats i entren. Val? A mesura que van passant els dies i queden menys gats i queden els més porucs, es va fent més difícil. Llavors, nosaltres volem aprofitar, home, si cada dia podem capturar de 18 a 20 gats, seria una meravella.
Els gats capturats es posaran en tres grans gàbies on es quedaran fins que l'Ajuntament no els cedeixi un espai definitiu. La construcció d'una biblioteca al barri de Gràcia o la unificació dels museus sabadellencs són algunes de les esmenes que Junts per Sabadell van presentar als pressupostos de la Generalitat. De fet, els independentistes van presentar més de 800 esmenes, de les quals el govern no en va acceptar cap. Des de Junts denuncien que el pacte entre Esquerra, PSC i Comuns per aprovar aquests pressupostos és un retrocés, diuen, envers la independència. El diputat Joan Canadell ha avançat en un acte a la ciutat que intentaran avançar les eleccions al Parlament.
Fins a les noves eleccions i que nosaltres, evidentment, intentarem doncs, que siguin quan abans millor per retornar la veu a la gent, als ciutadans de Catalunya, perquè definitivament aquest govern ha deixat el mandat del 52% i hem de dir que nosaltres vam votar el president Aragonès justament per mantenir aquest mandat.
En clau municipal, Junts per Sabadell va presentar 17 esmenes als pressupostos amb inversions a cultura i educació.
Demanem una vegada més al Departament d'Educació de la Generalitat i el seu conseller Cambrai, que es posi les piles i compleixi per desencallar tot el tema de les estructures provisionals dels anomenats barracons. Sabadell lidera un malgrat rànquing de barracons a les escoles municipals i, per tant, demanem la construcció del Nostre Freixa i de l'escola Virolet, també de l'escola Ribot i Serra, i una reivindicació al barri de Concòrdia, que és fer de l'escola Bressol una mancança que hi és i que ens demanen constantment els veïns i veïnes de la Concòrdia.
En seguretat, des de Junts proposaven construir un nou parc de bombers o ampliar el nombre d'efectius dels Mossos d'Esquadra. Encara en política, la Crida per Sabadell ha carregat contra el govern municipal perquè considera una falta de transparència a l'hora de facilitar informació a la resta de grups. La formació denuncia que només els han respost un 80% de les preguntes formulades i que en bona part dels casos les respostes no s'adequen a la demanda inicial. La portaveu i alcaldable de la Crida, Nani Valero, ha criticat l'opacitat de l'executiu local i diu que la manca d'informació respon a una falta de voluntat política.
L'Ajuntament no és una eina de partit i que l'alcaldessa és i hauria de ser la de totes les veïnes i veïns de Sabadell i no ho està sent. Està mostrant un interès partidista que prima sobre l'interès de la ciutat. I això es demostra cada dia en aquesta gestió tan perversa, tan penosa de la informació que hauria de ser de totes.
Segons les dades facilitades pels anticapitalistes, al llarg de tot el mandat han traslladat prop de mig miler de preguntes a l'equip de govern. Un 20% continuen sense resposta.
Notícies Vespre.
Durant aquest 2023 han d'arribar dues noves llambordes estolpastaina a Sabadell per ser col·locades als carrers de la ciutat, ja que fins al 2018 no estaven documentats als arxius internacionals. En realitat, primera en tres. Genís Riber, tècnic del Museu d'Història de Sabadell, el cita.
Pel camí, des del 2018 també n'han trobat tres més de deportats que no teníem documentats. Quan jo dic que n'han trobat més és perquè les dades que tenien aleshores amb aquests arxius internacionals no ens havien fet referència a tres persones més. Una que havia nascut a Sabadell, el Pere Sabater Carbonell, i dues que van venir a viure durant la guerra o abans de la guerra, poc abans de la guerra civil, que són el José García Campillo i el Josep Valldeperes Macià.
D'aquests tres, Valldeperes ja té una estolpastaina col·locada a Olesa de Montserrat i per no duplicar-la no se li ha demanat. Sí, en canvi, per Pere Sabater Carbonell i José García Campillo.
Busquem el Sabadellenc de l'any.
Ens ajudes a trobar-lo?
Laura Andrés, Maria Antònia Cabistany, Caral Casteller, Antonio Martos o Tomàs Pladevall.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any, fins al 14 de març a les 12 de la nit.
Segona edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Esports.
El centre d'esports confia poder recuperar alguna peça de cara al compromís contra el Bilbao Athletic. El principal hàndicap és que l'equip es troba en una setmana curta entre l'empat de diumenge contra el Múrcia i la visita a Lezama de dissabte. Demà l'equip reprèn els entrenaments i caldrà veure l'estat de Dan Gurdiel, que va acabar amb molèsties al partit, i de Cristian Herrera, que va patir un esquinç al turmell. Altres jugadors, com Isma Atumán, Sergi García i Jaume Pinyol, sí que estan descartats, mentre que s'està a l'espera de veure si la ferida de Carrión acaba de cicatritzar del tot. Per tot, és el moment que altres jugadors facin un pas endavant, com és el cas del migcampista Armando Corbalán.
Llevo unas cuantas semanas que me estoy encontrando bastante bien, tanto los entrenamientos como a la hora de jugar los partidos. Y es verdad que me estoy encontrando bien, creo que he hecho un buen partido, el equipo en general ha hecho un buen partido y es verdad que al final, pues bueno, tener esa continuidad, esos partidos seguidos, pues te hace que vayas cogiendo el ritmo y puedas llegar a dar el mejor nivel, ¿no?
Les estadístiques d'Armando aquesta temporada són molt cridaneres. Amb Gabri García com a tècnic, el valencià havia estat titular 6 cops i el Sabadell no va aconseguir cap victòria i va encaixar en tots els partits. Amb Miqui Lladó, tot el contrari, 6 titularitats comptant l'enfrontament contra la UD Logroñés, cap derrota i cap gol rebut. No deixem el futbol. La segona catalana, el Tibidabo Torre-Romeu, s'ha assegurat la seva continuïtat a la categoria una temporada més. Pel fet d'haver acabat quart del seu subgrup a la primera fase, els de Toni Sallés no jugaran res a la fase de permanència. Només l'últim de cada nou grup descendirà i amb el Tibidabo ha quedat emparellat el Cerdanyola B, retirat de la competició i qui perdrà la categoria. Sallés posa en valor la primera fase que han fet, tot i no assolir aquest objectiu.
Sabemos que estaba la posibilidad de quedar cuarto y nuestra idea era meter entre los tres primeros. Hemos podido tener en nuestras manos, por decirlo así. Hemos perdido puntos que no eran necesarios y ha sido por errores nuestros. Pero bueno, contento. En global creo que ha sido una buena primera fase.
Si el Tibidabo ha quedat quart, la primera fase és per la derrota en l'última jornada del Can Rull Rómulo Tronchoni 3-5 davant l'Olímpic que fan jo. Els de José García Numowski han estat cinquens i tenen gairebé la salvació feta, com explica l'entrenador.
Sabiendo que a San Lorenzo, si no me equivoco, le sacamos 16 puntos. Hay 18 en juego. Si no estoy salvado, si no salvo al equipo, dejo de ser entrenador.
Per últim, el Sabadell Nord va cloure la primera fase caient 1-0 a Ripollet. Els de David Campuzano passen amb 16 punts i jugaran contra el Can Fatjó, el Berga i el Taradell, amb poc marge respecte a l'última plaça de descens. El tècnic dels de Can Uriac parla dels seus rivals.
Bueno, son partidos complicados, son partidos que vas a campos complicados. Campo del Berga lo conozco y es complicado, Campo Taradell también lo conozco. Son campos pequeños y complicados. Y bueno, el Campacho, pues otro partido más. Nos hemos enfrentado ya dos veces. Sí que es verdad que los hemos ganado las dos veces.
La segona fase de segona catalana arrencarà d'aquí un parell de setmanes. I en futbol formatiu, el Mercantil s'ha retrobat amb la victòria a la Lliga Nacional Juvenil. Després del 4-0 que van encaixar els de Marxa Labarder en el derbi contra el Juvenil B del Sabadell, els blaugrana es van refer ràpidament, superant per un còmode 4-2 el Javac Terrassa, el Joan Murtró. Un partit que els mercantilistes havien de guanyar, tant sí com no, per no despenjar-se de les places d'ascens. I Xala, el tècnic, valora positivament que els seus jugadors hagin girat full de pressa.
El cop moral va ser dur, òbviament, pel rival que era. No ens hem d'enganyar perquè estàvem en bona dinàmica i perquè no ens ho esperàvem. No? Llavors, bueno, tots aquests factors es van juntar per una situació adversa, molt adversa, i hem estat capaços, no? Bueno, els jugadors han estat capaços de donar-li la volta, no? A aquesta dinàmica, per dir-ho d'alguna manera, no? I aquest mal pensament que puguis tenir o aquests dubtes que puguin generar. Ho hem parlat durant tota la setmana, que al final, si aquí dins no hi ha dubtes, és el que importa, la gent de fora pot dubtar el que vulgui.
Amb aquesta victòria, el Mercantil es manté a 2 punts del segon i últim equip que pujaria, el juvenil A del Gavà, que no va fallar en el seu compromís contra el Sabadell juvenil B. Els de Conrad García no van poder donar un cop de mà als blaugrana i van caure per 2-1 al Baix Llobregat. Amb la derrota, l'equip arlequinat es queda 8è classificat d'aquesta Lliga Nacional. En futbol sala avui juguen els dos equips sabadellencs que continuen vius a la Copa Catalunya. El primer dels dos a disputar l'eliminatòria de la 5ª ronda serà el Natació Sabadell a la pista del Ripollet a les 9 de la nit. Els d'Adri Sánchez s'enfronten a un equip amb qui ja es van veure les cares en Lliga fa poc més de 2 setmanes al Pavelló Nord, en un partit que va acabar amb victòria nedadora per 5-2. Després de superar 2 rondes amb relativa facilitat, el tècnic espera que la cita d'avui presenti més dificultats.
Ara ens trobarem amb Ripollet. Els primers partits van ser una mica difícils, més que per la pista, perquè al final el temps corregut tot s'iguala molt, perquè si falles un parell d'ocasions ells es posen al partit, llavors el temps passa, hi ha moltes interrupcions, però els vam treure els dos. El segon ens va costar bastant més que el primer, perquè al final anàvem 2-1 fins al final del partit, i sí, ara ja no és una cosa només de minutatge d'ocasions, sinó ja que hi ha més nivell. I això al final es nota, també els equips de segona B marquen un nivell molt, molt alt i ja ara començarem a competir contra els millors rivals de Catalunya.
Per la seva part, l'Escola Pia visita a les 9:20 un equip de categoria inferior al Rubí, tot i que el jugador José Ruiz Peluca avisa del nivell dels rubinencs.
És una competició també molt bonita, que llegar hasta la Final Four després un premi també molt bueno per l'any que viene, i crec que és un partit que tenim que estar ben mentalitzats perquè és un equip que va venir con todo a intentar ganar-nos, i al final acabamos jugar contra un equip de menor categoria, pues a priori siempre puedes decir que puedes ganar, pero va a ser un partido muy muy duro y así nos puede preparar para el sábado también, que va a ser otra final.
Tant Pia com club venen de sumar els 3 punts en Lliga, els escolapis remuntant a la pista del Nueva Elda 3-4 i el club sense ni tan sols haver jugat per la retirada de la competició de l'Irefranc Elche. La selecció espanyola masculina de waterpolo amb 3 representants de l'Astralpool Natació Sabadell ha tancat la primera fase de la Copa del Món en primera posició del seu grup a Podgorica. Tant Sergi Cabanes com Bernat Sanahuja van marcar 2 gols en el triomf per 8-18 contra Austràlia. També va actuar sota pals el porter Edu Lorrio. El combinat de David Martín acaba amb 4 triomfs i una única derrota als penals contra Sèrbia. Així jugarà la fase final d'aquesta nova competició a Los Angeles el mes de juny. I des de les 7, que hi ha un partit d'exhibició d'esquash al Club Tenis Sabadell entre Iker Pajares i Belavan Sentikulman. Serà una bona oportunitat per veure en acció a casa nostra el seu club, el flamant campió d'Espanya número 42 del món, contra un esquashista indi de 24 anys i situat a la posició 172 del rànquing. I acabem amb motor. A l'estrena de la temporada de la Fórmula 3 fa 10 dies a Bahrein, Pepe Martí, barceloní resident a Bellaterra i fill de sabadellencs, va aconseguir uns grans resultats per l'escuderia Campos Racing. El circuit de Sakhir va ser testimoni del primer triomf de Pepe Martí a la primera cursa de la temporada i la seva 6ª posició a la segona, uns resultats molt importants per l'escuderia Campos Racing, que l'any passat no va aconseguir puntuar fins l'últim circuit a Monza. Pepe Martí expressa la seva felicitat al veure que pot competir amb el seu nou monoplaça.
La veritat va ser una sorpresa molt positiva, no? El cotxe, la veritat, va anar molt bé des del primer moment. Crec que el cotxe ara mateix és molt i molt competitiu, en qualsevol circumstància, en qualsevol condició, i som segurament dels gairebé més ràpids de la categoria, i crec que res, hem fet molt bon treball, i jo crec que, a part, he fet un gran pas endavant des de l'any passat, i crec que reguanyar la cursa va ser una manera de donar-se a veure el resultat i el treball que havíem tingut.
El pilot es troba quart a la taula. Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimarts 14 de març. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.